Gavadats. El 3 de setembre va transcendir que la lingüista Carme Junyent, una gran experta en l'estudi de la diversitat lingüística, va morir a causa d'un càncer. Una activista de la llengua catalana, sempre compromesa i a contracorrent, divulgadora incansable que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2019 per la defensa de la diversitat lingüística a Catalunya i al món. Recordem la trajectòria de la Carme Junyent en el primer Boca Badats d'aquesta temporada.
En aquest primer episodi que dediquem al Connectats a la Llengua és obligat parlar de la figura de la Carme Junyent, que fa unes setmanes doncs, ens vam assabentar que havia mort, una persona molt important per a la cultura i la llengua catalana, i per parlar, per recordar aquesta trajectòria vital, hem convidat a l'Anton Carbonell, que és filòleg, que ha estat durant molts anys professor de llengua i literatura catalana, a més és membre del col·lectiu Pere Quart i ara mateix és president de l'Aula d'Extensió Universitària de Castellà del Vallès. Benvingut. Aquest episodi que dediquem a la llengua catalana, suposo que la notícia de la mort de la Carme Junyent, que a més fa unes temporades havia vingut a l'Aula d'Extensió Universitària, us ha agafat per sorpresa, oi?
Sí, sens dubte. Era una persona molt valorada, molt estimada, vull dir, molt seguida, perquè les seves opinions eren sempre molt tingudes en compte pel que fa a la llengua, a la situació de la llengua. A més, al llarg del mes d'agost havíem seguit amb entusiasme els articles que publicava a VilaWeb, uns articles dia a dia en què sobretot feia referències molt vitals a restaurants que havia conegut, a episodis de la seva vida. Però, clar, era el preludi de la desgràcia que s'havia de produir, que era la seva mort, no? I, de fet, d'aquests articles jo us recomano sobretot dos. Un, que porta per títol La vida no és breu, que és una meravella, és com una mena de consell, una mena d'aproximació d'una dona sàvia a la vida, no? La seva saviesa era proverbial, no? I un altre, que de fet s'ha publicat pòstumament, que es diu Morir-se en català, en què fins i tot aprofita la vinentesa, diguem-ne, de la mort, no?, per denunciar que no et pots morir en català. Vull dir que realment l'atenció mèdica que tenia al seu voltant molt sovint topava amb la barrera de la llengua, no? Vull dir que fins i tot algun metge que li deia que vostè no sap parlar en castellà, no? Vull dir que, bueno, total, que era una qüestió, jo us el recomano perquè és un article realment interessant i que fins al final, doncs això, la Carme Junyent va ser una dona que va denunciar situacions injustes com era aquesta, no? per exemple.
Aquests articles que comentes, per la gent que ens estigui escoltant, es poden trobar al cercador de VilaWeb, eh? Busqueu, sí, Carme Junyent, jo ho he fet. Exacte. I m'han sortit una pila, eh? Aquest que deies de morir-se, sí, en català, però sí. Mira, rituals, comiats i records de tot, eh? Molts articles molt interessants, però el que hauríem de fer, em sembla, és explicar una miqueta la seva trajectòria vital, no? Qui va ser la Carme Junyent i per què ara mateix la recordem tant, no? Quina és la seva importància, sí, en la defensa i la reivindicació de la llengua i la literatura, sí, i la cultura catalana en general.
Mira, ella era una professora de lingüística a la Universitat de Barcelona, es va especialitzar en antropologia i substitució lingüística i també en llengües de la immigració. De fet, ella era una gran africanista, coneixia moltíssimes llengües africanes. I bé, en tot això la va portar, diguem-ne, a ser molt sensible davant d'aquesta situació de substitució lingüística que, per exemple, pateix el català, no? O sigui, de fet, el seu camp de recerca científica la va portar a alertar, no?, amb un gran coneixement de causa sobre els perills de la desaparició de la llengua catalana si no hi havia allò que en diuen un canvi de comportament per part dels parlants, no? De fet, un dels seus llibres més importants, no?, és el llibre que va fer amb la periodista Bel Zavala, que es diu El futur del català depèn de tu, que és del 2020, no? I que és un llibre important precisament per això, per la necessitat de defensar la implicació dels parlants perquè la llengua pugui sobreviure, no?
També crec que ella, a banda de tota aquesta qüestió que comentes, va viure alguna situació més aviat polèmica en referència, recordo, al llengatge inclusiu, no? Sobre, sí, les opinions que tenia o no tenia, si ens ho pots una mica també fent memòria, no?, de totes aquestes qüestions.
El gènere és senzillament un procediment de classificació dels substantius que es manifesta en les concordances. Si jo dic aquest és el clau que havia perdut o aquesta és la clau que havia perdut, senzillament faig servir el gènere, canvien les concordances, per parlar d'objectes diferents. El gènere serveix per això, per afegir nous significats al lèxic. Per exemple, tots sabem que no és el mateix el terra que la terra, no és el mateix el roc que la roca, no és el mateix un assecador que una assecadora.
Sí, ella realment estava en contra això que en diem el desdoblament lingüístic, no? Ella tenia una expressió molt, molt diguem, xocant, no? Que deia, diu, que s'acabi aquesta comèdia de desdoblar en masculí i femení, no? Ella creia que això era una cosa ridícula, no? Diu, no, la gramàtica catalana no accepta això, vull dir que és una qüestió purament gramatical, no és una qüestió de respecte, vull dir, és una qüestió igual que l'anglès o que el francès tenen els seus elements propis de llengua gramatical, doncs el català té aquest i no comporta cap tipus d'element que sigui sospitós, de masclisme, jo què sé, no? Vull dir que en aquest sentit era molt clara, no? Diu, jo, per exemple, tinc una classe que són tot d'alumnes, de noies, i m'adreço al masculí a elles. Diu, benvinguts, no? Diu, a classe, no? Vull dir que no cal entrar en aquesta qüestió que va contra el geni de la llengua, no? Sí, sí.
Hem de recordar també que la Carme va ser membre d'honor de la Càtedra UNESCO del Patrimoni Lingüístic Mundial, també Creu de Sant Jordi, el 2019, com explicaves tu, autora d'una pila d'articles i de llibres. També va dirigir l'inventari de llengües que es parlen a Catalunya, que actualment són més de 300, i també una de les persones que va fundar el grup d'estudis de llengües amenaçades i del grup de lingüistes per la diversitat. És a dir, que tot i que va morir molt jove, va fer moltíssimes coses, va treballar moltíssim i es va implicar molt. Sí, sí.
Sí, sí, realment, vull dir que ella tenia una mica també aquesta sensació, de fet sembla ser que ho comentava, no, a la gent del seu voltant, que tenia la sensació d'una vida completa, no? Vull dir, a vegades quan un es mor, no, dius, ostres, les coses encara que hagués pogut fer, no? I sens dubte, la Carme Junyent hagués pogut fer encara moltes més coses, no? Però això que dius, per exemple, no, el fet d'haver impulsat aquest grup d'estudi de llengües amenaçades i la bona feina que van fer, no? Va col·laborar amb diversos organismes internacionals, no? I de fet, també, per exemple, va fer una feina que voldria destacar amb el Consell Lingüístic Assessor. Es va nomenar un Consell Lingüístic Assessor per part de la Generalitat, no? I van establir 50 mesures per reactivar el català a l'ensenyament. Ella era de l'opinió que la immersió lingüística no havia funcionat. Era molt crítica, no? I creia, alertava, no?, de la disminució progressiva del català a les escoles, als instituts, no?, i proposava unes mesures molt valentes, molt eficaces, no?, per a capgirar aquesta tendència, no? Ara, el que és molt trist de constatar és que aquestes 50 mesures són ara un document que està desat en un calaix. I aquí s'ha quedat, no? I malauradament les bones intencions doncs hi eren, però sembla ser que posar-les a la pràctica costa una mica.
No sé si també vols destacar algun altre dels projectes o també de vegades la seva faceta més de comunicadora, els mitjans de comunicació, no? Fins i tot de divulgadora.
Sí. Sí, ella ho va fer molt, això, li agradava molt, diguem-ne, participar en programes de ràdio, per exemple, no? A Catalunya Ràdio ella tenia una secció, el programa de la Laura Rossell dels Matins, no? I realment hi creia molt en els mitjans, no? I sempre que li demanaven per fer una conferència o per ser entrevistada, de seguida si prestava, perquè sabia que era important de donar a conèixer les seves opinions, no? O sigui, que en aquest sentit era una dona que tenia una afany de comunicació, de contacte amb els altres, perquè sabia que les seves opinions podien ser una aportació interessant, no? De fet, jo, com una mica com a conclusió, diria que va ser una persona certament incòmoda per molta gent, no? Perquè era lliure, era una persona lliure, no? Era una dona sàvia, era lliure, era incòmoda, molt estimada, no? I ens va ensenyar que havíem de treballar pel català, no? Uh-huh. Que no ens havíem de rendir i que havíem d'aprofitar totes les ocasions, no? per fer-ho, per tirar endavant aquesta defensa de la llengua, no? Per tant, jo diria que és una dona que ens ha deixat un missatge molt potent, que ha tingut una vida molt plena i que nosaltres hem de tenir-la encara molt viva, amb les seves opinions, amb els seus llibres, amb tot el que va fer, perquè crec que ens pot ser de gran, gran utilitat.
Doncs amb aquestes paraules de la Carme Junyent i Figueres, acomiadem aquest espai que dediquem avui a la llengua. Gràcies, Anton Carbonell, per totes aquestes reflexions i per fer-nos memòria, que és molt important recordar i no oblidar. Moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Aquest podcast és una producció de Ràdio Castellà.
Recupera aquest podcast a la xarxa Més i a la web de la teva emissora local.